Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Seguim a Carrer Major, ara volem anar fins a Altafulla per conèixer de prop el Festival Internacional de Música d'Altafulla. També farem parada a Tarragona per parlar d'apartaments turístics. Parlarem amb Núria Grellam i acabarem el programa coneixent esports curiosos. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet amb 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Viatgem cap al Baix Gaià, més concretament als estudis de l'Avinguda Marquès de Tamarit, on avui ens presentaran la 31a edició del Festival Internacional de Música d'Altafulla.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Suposem que a hores d'ara el Marc Pérez, el nostre periodista d'Altafulla Ràdio, ja ho té tot preparat per anar a aquest Festival Internacional de Música.
Bon dia, Marina, novament. Doncs sí, ho tenim tot preparat. I un dels avantatges que té aquest Festival Internacional de Música és que programa diferents dies en diferents actuacions i diferents propostes que en si mateixa són, això mateix, diferents perquè el públic doncs, pugui trobar doncs, certes diferències entre diferents actuacions i també entre els músics que doncs, protagonitzen aquest festival. Per tant, doncs, estem a punt. Per tant, estàs també convidada, Marina, tant tu com la resta de l'equip del programa.
Jo segur que vindré, no ho dubtis. A mi ja saps que la música m'agrada molt i cap a Altafulla.
Doncs aquí t'esperem. I com no podia ser d'una altra manera, doncs avui havíem de parlar d'una de les cites ineludibles en el calendari estiuent, com és aquest Festival Internacional de Música, i per això ja ens acompanya l'adjunt a la direcció artística Josep Maria Requesens. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
Bé, un any més i ja van 31. Ha arribat el dia d'inaugurar una nova edició d'aquest Festival Internacional de Música d'Altafulla.
Efectivament, un any més estem aquí al peu del canó i amb ganes de millorar el que s'ha fet fins ara i cada any un passet més endavant. Sí, sí.
El cartell és ben ampli i variat, però quines podrien ser les novetats d'enguany tenint en compte que habitualment cada any s'intenta fer els màxims canvis al cartell de propostes?
Bueno, cada vegada es va buscant una cosa que hi hagi una miqueta de tot, per dir d'una manera o altra, per agafar un ventall més ampli de possibles assistents als concerts. Llavors, no sé què podria resaltar, perquè són diferents tipus de concert, cada un una miqueta diferent, però doncs, tots tenen el seu atractiu. Llavors, depèn una miqueta dels gustos de cadascú. Mm. Una miqueta aquesta és la cosa, no?
Bon dia. El que sí que...
No, digues, perdona, Marina. No, digues, Marc.
El que sí que hi ha un nexe d'unió entre una d'això i l'altra, que és Claudi Arimany, el director artístic d'aquest festival.
Bueno, porta ja uns anys, bastants anys de director artístic, i llavors doncs, bueno, és una persona de reconeguda vàlua a nivell mundial, per dir d'una manera o altra, una persona amb molts de coneixements musicals, una persona que està considerat un dels millors flautistes del món, i, en fi, doncs ell, la vinculació amb Altafulla, doncs la segueix mantenint any rere any, i ell és una miqueta el que programa doncs, bona part d'aquests 7 concerts, doncs 5 són responsabilitat seva, sí, sí.
Bon dia, Josep Maria, i benvingut.
Bon dia, tinguem, Marina.
31 anys d'aquest Festival Internacional de Música d'Altafulla, alguna cosa s'està fent molt bé.
Bueno, diríem que sí, no? I també anem anant tinguent una bona acollida per part del públic, no? La gent que ve són concerts doncs, importants, de reconeguda vàlua, que tots tenen un miquet un cert atractiu, i llavors això d'aquí és el que mirem de mantindre i d'incrementar el possible. Sí, sí.
Abans comentava que algunes coses, intenteu millorar cada any algunes coses, què s'havia de millorar en aquesta edició d'enguany?
Bueno, sempre hi ha cosetes que es poden anar millorant. No sé, aquest any, per exemple, hem apostat bastant pel tema de veu. Hi ha el primer concert, que és avui al vespre, doncs a les 10, a la plaça de l'Església, com sempre. Podem gaudir de l'actuació d'un baríton de reconeguda fama internacional, que és el José Antonio López, no? Que interpretarà una selecció d'obres de Dichter Liebe, una de les més conegudes de Robert Schumann, i és una de les peces més importants del romanticisme alemany, acompanyat per violoncel de Ramon Gómez i el piano de Pilar Valero, acompanyat també, bueno, interpretant altres obres de Grignon, Granados, Nin, Caçador, Ravel, Arensky, Tchaikovsky, en fi, serà una cosa molt completa.
31 sí, sí. anys és un èxit, heu d'estar molt contents per fer 31 anys, però també és una responsabilitat, perquè clar, com ho feu perquè el festival no caigui en la repetició i deixi d'interessar el públic?
Bueno, és això que t'havia comentat una miqueta abans. Van anar mirant de buscar coses diferents. Per exemple, aquest any el concert que tenim el dia 11 és un quintet de quintos format per un quintet de vent valencià, que doncs això d'aquí és una cosa que no havia programat fins ara amb aquest tipus de música. Després el concert del dia 14 també, que és un concert de soprà en Soledad Cardoso i flauta, en Claudi Arimany, Eduard Sánchez, violoncel i clavicèmbal també, i llavors es va buscar també una miqueta de el dia 21 de la Verona de Flamenc, la Raquel Padilla i els germans Cuenca en guitarra i piano. És una miqueta, ja dic, una cosa que hi hagi una miqueta de ventall per tots els gustos. Un li pot agradar més un concert o l'altre, per això que li agrada una miqueta la música és per apuntar-se a tots, vaja, ni més ni menys.
Comentava Albert Cerdà, director de la coordinació, que el que ofereix el festival és la música oblidada en moltes de les programacions de la majoria de festivals d'aquestes característiques. També ho veus així?
Bueno, hi ha algunes dels concerts, per exemple aquest del dissabte i 4 d'agost, no? Que és una música per guitarra del segle XX, i després també el del dia 29, que és del Frederic Piano Trio, també potser és una miqueta de música, diem, de la que no habitualment no es troba als festivals, no? Aquest apartat d'aquí el porta el company Albert Cerdà, que és el que programa aquests dos concerts en concret, el dia 4 i el dia 29 d'agost.
Parlem de l'escenari ara, que és la plaça de l'Església, que sí. És un escenari que també s'utilitza, per exemple, en altres festivals, com el que recentment s'ha fet aquí a Altafulla, també l'Alt Acústic, amb la cinquena sí. edició. Un escenari, el de l'Església, idíl·lic per aquest tipus de concerts que oferiu.
Sí, com deia el vostre company, el Matías Prats, des del Marco Incomparable, saps? Tot eren Marcos Incomparables, no? Doncs aquest d'aquí també és un Marco Incomparable, no? Bueno, els inicis d'això d'aquí, que ho vaig viure en certa manera, amb una certa proximitat, doncs va ser, això va començar com un festival de veus, no? Va ser una coincidència el fet de que el que llavors estava de regidor de cultura a l'Ajuntament d'Altafulla, en Joan Carrera, i el que llavors va ser el director musical dels primers concerts de veus, que serà el David Benash, passejant un dia per la plaça de l'Església, doncs van picar els dits i va dir, ostres, això és una sonoritat que és massa, no? I a partir d'aquí doncs va agafar força el tema aquest del festival, i aquesta és la continuïtat, o sigui, estem parlant d'això, doncs, el 88 va ser el primer concert i fins a ara. I esperem que duri molts més encara.
I tant, que sí, estem convençuts que així serà. I parlaves ara d'aquest marc incomparable, fent referència a Matías Prats, que doncs un marc incomparable que és el que representa la plaça d'Església, l'escenari, millor dit, de l'Església, però també, si parlem del municipi d'Altafulla, també és un marc incomparable per aquest tipus de festivals. Us justifiquen les 31 edicions que es compleixen enguany, però també l'organització d'altres festivals que tenen acollida en aquest municipi.
Sí. Dic, el fet de que s'hagi centrat el festival aquest sempre a la plaça de l'Església està pel tema de la sonoritat que té la plaça d'aquesta, no? Llavors, a altres llocs, segons quin tipus de música, o si cas és una música que es tracta, diguem, amb unes amplificacions, tot aquest d'això d'aquí, es poden buscar altres indrets, però és que aquell d'allí, per lo que es diu a capella, com si diguéssim, doncs allò és ideal, no? Aquest és el motiu de que se s'hagi centrat allí en principi, aquest és el motiu. Però Altafulla sí, té tot un munt de possibilitats que ja les coneixeu prou bé, també.
I tant, que les coneixem.
Què n'espera d'aquesta nova edició del Festival Internacional de Música?
Bueno, doncs esperem que tingui una bona acollida, com ha tingut en anys anteriors. Si pot ser millor acollida, encara millor, no? De totes maneres, doncs, el hàndic que hi ha amb aquests festivals d'estius és que a l'estiu hi ha tantes programacions, a tants festivals arreu, no?, que la gent de vegades té de seleccionar una miqueta i igual que li falten dies per anar als festivals, no? Però, en fi, estem lluitant contra altres festivals reconeguts, però el fet de que sigui la 31a edició doncs vol dir alguna cosa a favor nostre, senyal de que es van mantenint doncs una qualitat i la gent no queda decebuda ni molt menys, sinó que queda molt satisfeta d'assistir-hi. Aquest és el criteri general, no?
Vol dir moltes coses, però ara li demanarem que es mulli una miqueta, i si ens hagués de recomanar un concert, quin no ens hauríem de perdre?
Bueno, una miqueta delicat, això, eh? Vinga, és una mica delicat perquè depèn del gust que tingui cadascú, no? Dius, jo, mira, jo prefereixo doncs, música de cambra, per exemple, no? Uh-huh. Doncs, no sé què et diria jo, un concert per recomanar, doncs, per exemple, el del dimarts, dia 14, que és una miqueta tant música de cambra per un costat com veu per l'altre, soprà i flauta, clavicèmbal, violoncel i flauta. Aquest podria ser un, per exemple. I un altre, doncs no sé, el d'avui, per exemple, pel fet de que aquest baríton, que és de reconeguda fama internacional, també interpretarà una selecció d'obres de Schumann que diu que serà molt espectacular. No sé, comencem amb molt fort i esperem que es vagin mantenint durant tots els concerts.
Esperem que sigui així, que es vagi mantenint al nivell durant tots els concerts i ens apuntem aquestes dues dates a l'agenda. Moltes gràcies, Josep Maria Requesens, adjunt a la direcció del Festival Internacional de Música d'Altafulla, per venir avui a Carrer Major.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per l'invitació.
Marc, Marc, espero que t'hagis apuntat les dues dates a l'agenda i que després ens ho expliquis tot.
I tant, les tinc ben apuntades i amb moltes ganes de viure un any més, que ja en són 31.
Moltes gràcies a tu també, Marc.
Gràcies.
Les cançons de l'estiu amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
...1973.
Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Fórmula Quinta en feia una de les enèsimes que portarien per títol el nom d'una dona, Eva María. En aquest cas, d'Eva María en sabem que buscava el sol en la playa i que vestia bikini de rayas, però de fet no gaire cosa més.
Any 1993.
Un dels primers temes de discoteca que es va popularitzar amb força un estiu va ser aquest Saturday Night de Wayfield. Recordeu com era la seva coreografia? I a Catalunya sonava això.
Aquella que gairebé ensenya el que voldria només per mi.
El Munt Tatuber dels Pets segur que és una de les cançons de l'estiu de TV3 que més recordem i que més va funcionar.
Serà el millor per començar. L'estiu espera cada poble.
La proliferació de pisos turístics, l'obtenció de llicències i els problemes que comporten amb els veïns estan a l'ordre del dia. A Tarragona sembla que van en augment i en alguns barris ja hi ha queixes veïnals. Ens quedem aquí, a Tarragona, per parlar-ne.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. RCTGN.cat.
I precisament als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona tenim a nosaltres el president de l'Associació d'Apartaments de la Costa Daurada, Joan Calvet. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, moltes gràcies.
L'any passat s'assegurava que creixia el nombre d'apartaments i pisos turístics aquí al territori. Enguany segueix aquesta tendència?
Aviam, aquí el primer que hauríem de fer és diferenciar. Apartament turístic és una unitat d'explotació on tot l'edifici s'explota per lloguer turístic. I els habitatges d'ús turístic són els que estan en edificis on també es comparteix l'ús residencial, no? Si del que parlem és si augmenta el nombre d'habitatges d'ús turístic, jo diria que no, que es manté estable. El que està succeint és que cada vegada més s'està regulant uts que fins ara estaven operant a la il·legalitat. No? Uh-huh. Per tant, és una bona notícia pel sector i per l'administració conèixer la realitat i eliminar aquesta oferta deslleial. No? Per nosaltres és una tendència positiva.
Quan s'han regulat aquí respecte a l'any passat? Tens les dades?
No tinc la dada. Sé que l'any passat va haver un creixement bastant important, vol dir que es va regular bastanta gent, però Sé que n'havia 770 i pico regulats aquí a...
A la Costa Daurada.
Sí, a Tarragona ciutat. Costa Daurada n'hi ha uns 15.000 registrats a turisme.
A què es deu aquest creixement? Hi ha alguna explicació?
Bueno, és el que comentava abans, no? Que s'ha de prendre consciència de que cal regularitzar-se i fer les coses correctament, tant per part d'empreses explotadores com per part de propietaris particulars, no? La nostra associació sempre donem suport i assessorament contínuament als nostres associats per complir amb totes les normatives que ens són exigibles. Per altra banda, aquest creixement també pot ser motiu de que les administracions estiguin més pendents i que les sancions imposables als que no estan degudament registrats van dels 3.000 als 30.000 euros i l'obligació de cessar en l'activitat, fins que no estigui l'habitatge degudament regulat, arreglat amb el seu número d'inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.
El turisme cada cop més vol anar en apartaments turístics o en pisos i es deixa més davant dels hotels?
No, jo crec que aquí hi ha mercat per tothom. Jo, per exemple, a vegades faig servir l'hotel, a vegades l'apartament i a vegades el càmping. Jo crec que són situacions on cada client escolleix el que més li convé en cada moment.
De fet, un estudi realitzat per l'Ajuntament de Tarragona assegurava que la zona de Llevant és on més pisos turístics hi ha, però que la Peralta és on més concentració tenen. Quins problemes? No sé si des de l'associació heu detectat que això pugui ocasionar problemes.
Bueno, cert, a la zona de Llevant hi ha més habitatges d'ús turístic, però molts són tipus villes o xalets unifamiliars, no? Diguéssim que estan aïllats. Per altra banda, a la part alta els habitatges solen compartir ús residencial, no? Però cal destacar una dada. A la part alta només hi ha un 9% d'habitatges d'ús turístic il·legals, mentre que aquest percentatge puja a la zona de Llevant. Personalment vaig estar a la presentació d'aquest estudi realitzat per la Regidoria de Turisme de Tarragona, del Patronat de Turisme de Tarragona,
sí.
I que va realitzar la Universitat Rovira i Virgili, i des de TE ens va semblar una gran feina d'investigació a càrrec del doctor Paolo Russo, que és el
que va
dirigir la tesi, no sé si estaves també
aquell dia. Sí, estava aquell dia.
I bueno, aplaudim la iniciativa del Patronat de Turisme de Tarragona per fer una dissecció i posar la realitat del sector de l'habitatge d'ús turístic a Tarragona. També és important remarcar que aquest estudi destaca que la càrrega turística que hi ha a la ciutat de Tarragona no és significativa i que no hi ha problemes de convivència entre turistes i residents, almenys és el que ens diu l'estudi, no? És més, el turisme que rep Tarragona no és conflictiu, és predominantment familiar i amb unes expectatives culturals i un desig de conèixer el patrimoni, les platges, que ja era hora que s'afegissin al valor turístic de la ciutat.
Sí, no es tenen gaire en compte les platges.
Ara comencem a tindre-les en compte, o sigui que és un valor que era molt important. Bueno, aviam si la passarel·la aquesta ens ajuda també, no? I bueno, també la cultura, festes i també l'entorn que tenim, sense oblidar tampoc la gastronomia del nostre territori, no?
Perquè referent a això que dius que no es preocupen el nombre d'habitatges turístics que hi ha a Tarragona, si comparem Tarragona amb Barcelona o, per exemple, amb Palma de Mallorca, en quina posició es trobaria pel que fa al nombre d'apartaments turístics?
Aviam, ja ho han comentat, no? Nosaltres creiem que no és significatiu. El que és aquí a Tarragona, el nombre és molt diferent. Només puc dir que, diguéssim, un 15% d'ús il·legals a la ciutat és una xifra que s'ha de perseguir, perquè tindria que ser un 0%, però és una xifra que ja la voldria el sector per tota Catalunya.
I a l'hora de voler tirar endavant un habitatge turístic, hi ha informació suficient com perquè les persones sàpiguen com legalitzar-lo?
Aviam, sí, hi ha la llei 155 de 2012, diguéssim, ara s'està preparant un nou reglament de turisme que es preveu que s'aprovi el setembre o l'octubre, i bé, es tindrà les ganes de voler fer les coses bé i registrar-se. Realment no és tan complicat, és anar a l'Ajuntament, presentar una instància, una declaració responsable de que tu vols legalitzar aquell habitatge, per dedicar-lo a l'ús turístic. L'Ajuntament ho tramita amb Generalitat i quan et donen el número d'inscripció al Registre de Turisme ja pots operar. Això també és veritat que tenim unes obligacions que hem de complir i tenim també uns deures vers els veïns i vers la societat, com és bueno, la seguretat, el registre de viatgers, la fiscalitat, pagar la taxa turística. Llavors bueno, doncs tenim unes obligacions que procurem almenys les empreses associades i també els propietaris que ho fan bé compleixen.
En diversos llocs, com per exemple en Barcelona, en Girona, s'ha parlat de limitar les llicències. Creieu que s'hauria de tirar endavant, limitar les llicències?
Bueno, a Tarragona no ho crec. Diguéssim, a Tarragona ciutat no hi ha una problemàtica greu, sempre s'ha d'estar atent, que és una cosa que també diu l'estudi, però nosaltres des de l'associació creiem que les limitacions o moratòries són contraproduents. Si no permetem a la gent que es pugui registrar, acabaran operant il·legalment i llavors el mercat es distorsiona i és quan venen els problemes.
O sigui, limitar les llicències podria portar, creieu que podria portar més problemes?
Un increment d'il·legals i menys control de l'administració.
És positiu pel territori que augmenti aquest tipus d'habitatge?
Aviam, nosaltres creiem que tota competència és bona, i que realment mana aquí és el mercat i el client final. Realment som un complement, i sempre ho han sigut els tres tipus d'allotjament que som complementaris, hotels, càmpings i apartaments. Diguéssim, els apartaments realment estem operant des dels anys 60, també.
Estem ara en plena temporada turística. No sé com està anant aquesta temporada turística enguany.
Bueno, prou bé. No serà com la de l'any passat, que va ser pues, molt bona o espectacular. Ja veu treure vosaltres en premsa que va ser històrica. Calculem que serà una miqueta no tan bona com l'any passat, però bueno, però serà, diguéssim, una bona temporada. L'expectativa és bona.
Hi haurà un petit descens, no?
Sí, pot ser que hi hagi un petit descens, però no crec que sigui significatiu. Diguéssim que podria anar al voltant de l'1 o 2%. No podem créixer sempre, no?
A què s'explica, precisament? A què s'explica aquest petit descens? Quines explicacions li podríem donar?
Bueno, és complicat, no? Diguéssim, l'economia ha recuperat una mica. Jo no ficaria qüestions polítiques perquè no crec que sigui el tema. La gent ens segueix visitant, tenen confiança en Catalunya, la cosa està segura i bueno, pot ser una mica qüestió econòmica. A vegades són les qüestions d'última hora, reserves d'última hora, que és la que et fan, diguéssim, dubtar una mica de com està anant.
Se segueix encara reservant molt a última hora?
El client espanyol sí té aquesta tendència. El client estranger abans ho feia, però ara ha canviat la tendència a reservar abans, doncs, perquè té unes avantatges amb el preu.
Doncs moltes gràcies, Joan Calvet, president de l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada, per venir.
I Terres de l'Ebre.
I Terres de l'Ebre, els hem de tenir sempre presents. Sí. Moltes gràcies per venir aquí a Carrer Major.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que acabi d'anar bé la temporada turística.
Viu l'estiu a Carrer Major.
Tàpers d'estiu, amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Avui us proposo una manera diferent de menjar pollastres sense grans elaboracions. Farem bruixetes de pollastre, pebrot i ceba macerades amb vi ranci i espècies. Per fer aquesta recepta necessitarem filets de pollastre, és a dir, el que en castellà li diem solomillo. Pebrot verd, ceba, vi ranci, espècies per a pinxos, pals de fusta, pebre negre i oli, que ens servirà per fer els pinxos a la paella. La preparació és senzillíssima. En un plat fondo hi tirarem un bon raig de vi ranci, el pebre i una abundant quantitat d'espècies per a pinxos. Es tallarà el pollastre en blocs, com els dels pinxitos que ja es compren fets, i es deixarà macerar aquesta carn en la barreja que hem preparat. Quan la carn ja hagi macerat, agafarem els pals i anirem punxant. Un tros de pollastre, un tros de ceba i un tros de pebrot. I així podeu tapar-los si voleu que es facin bé per dins i veureu que bons i que gustosos i sense la necessitat d'incorporar-hi massa greixos. Doncs ja teniu aquestes brutxetes de pollastre amb pebrot i ceba, macerades amb birranci i espècies. Bon profit i a gaudir de l'estiu. I say we have fun. Sentim aquesta música que potser alguns de vosaltres reconeixereu perquè ens volem endinsar ara en la mítica Roca Foradada de Torredembarra per parlar del festival de música que porta el seu nom. I anem cap allí per parlar amb la Carol un altre cop.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Carol Cubota, explica'ns de qui és aquesta cançó.
Doncs estem sentint de fons la veu de la Núria Graham i el tema Cloud 15 del seu últim treball, Does It Ring a Bell? Es va publicar a finals del 2017. És el treball que ara l'està portant en directe pels escenaris d'arreu i demà mateix, demà divendres, ho fa a Torredembarra, al festival Roca Foradada. Avui doncs ens atén aquí al carrer Major. Núria, bon dia, benvinguda.
Bon dia, què tal?
Bon dia. Estàs ja a punt per aquest concert? Suposo que portes tot l'estiu amunt i avall, no?
Estic, sí, de fet ara mateix estic a la platja.
Ah, fantàstic!
Molt, molt una mica de sol i aigua per preparar-me un altre cop, un cap de setmana per al concert.
Home, també s'ha de desconnectar.
Sí, de tant en tant va molt bé.
Molt bé, agafa forces. No sé si coneixes el lloc on actuaràs demà.
No, de fet no hi he estat mai, no he vingut mai.
Doncs mira, t'explico una miqueta, és, bueno, a la Roca Foradada és un raconet tranquil·let, és el roquer de Torredembarra, propet del mar, per tant, a prop de la platja on estàs ara.
Oi,
i jo crec que la teva música encaixarà bastant amb aquest espai, és tranquil, però vaja, jo crec que millor que ens expliquis tu una miqueta quina proposta ens portaràs aquí a Torredembarra demà.
Bueno, farem un concert amb tota la banda, que això sempre està molt bé. Per tant, bueno, serà tranquil, però òbviament... Bueno, també és veritat que portant tot l'estiu fent concerts molt, amb un ritme molt frenètic a nivell de festivals, llavors poder fer un concert sencer i amb la calma es posa molt bé. I res, moltes ganes.
Presentes el teu treball, Does It Ring a Bell? Sona una campana? No sé si és un homenatge a alguna campana en concret, algun campanar, potser de la teva vila nadiua, de Vic.
Sí, de fet, quan estava jugant amb el títol del disc, l'expressió vol dir et sona, i llavors també això és perquè estava dins davant del campanar, jo vivia al costat de la plaça Major de Vic abans, i bueno, parlo una mica de l'època en què jo estava vivint allà i tot el que va passar. En realitat és molt autobiogràfic.
Ah, són temes molt, molt personals. Et coneixerem una miqueta a través d'aquest treball?
Jo crec que sí.
Sí, sí. És aquesta,
bueno,
la intenció.
De la mateixa manera que jo també em vaig conèixer a mi mateixa, vaja.
És el procés creatiu que et porta a conèixer més aspectes de la teva vida. Bueno, de fet, ets molt joveneta.
Sí, ara bueno, mateix 22 anys, ja no tant.
22 però... anys. No.
Sí, sí.
De tota manera, és el teu segon treball. Com podem... tens un estil ja definit. Com el podem definir? Ho dic perquè, per exemple, a la botiga d'iTunes, com a curiositat, defineixen l'estil, posen alternatiu. No sé jo si és massa acurat, això.
És que cap etiqueta seria acurada. No m'interessa definir-me. Vull dir, crec que és feina, no és feina meva definir-me. És més, jo crec, el meu plan, no crec que tingui un estil definit. Bueno, el problema és que no es pot definir... No m'agrada ficar etiquetes a les coses, no? Llavors, jo aniré canviant a base de que jo també vagi canviant com a persona i la música anirà canviant amb mi. Però ficar-me una etiqueta és molt curiós, sempre és molt curiós. No puc dir pop, rock, és una... no té cap mena de sentit per mi definir-me d'aquesta manera.
Hem començat aquesta entrevista escoltant Cloud 15 de l'últim disc i ara en volem escoltar un altre. Sembla que no podem sentir la cançó que anàvem a posar ara, però igualment, Núria, quines influències tens? Ara sí l'escoltem.
Ah, sí? Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
explica'ns, Núria, quina cançó és aquesta?
Aquesta és Smile on the Grass. És no sé si la sisena cançó del disc. Una de les cançons més brillants, vull dir, que no és tan... És potser la més alegre del disc, diria jo.
I quines influències tens tu a l'hora de compondre i fer un disc?
He de dir que en el moment que vaig fer aquest disc no em baso mai en una influència en concret. Vaig escriure les cançons. Aquestes van estar escrites la majoria totes en una mateixa temporada. Sí que és cert, però amb la cançó que acabeu de posar, sí, és una cançó que diverses persones m'han dit que els hi donava, que els hi recordava la Kate Bush, que sí que és, que la veritat és que aquell estiu vaig estar-me escoltant molt, per tant, podria ser una influència en un tema com aquest. També m'he estat escoltant, no sé, és que cada mes que m'ho preguntis estaré escoltant-me coses diferents, però en el moment que escrivia aquest disc potser vaig estar escoltant moltes bandes de, potser, un rotllo dels anys 90, que eren com Karate, Morfín, però també m'escolto molt de jazz, però no es nota absolutament gens tampoc en l'estil que toco, però l'important és empapar-se de moltes coses, no?
És important empapar-se de moltes coses, i a l'hora d'escriure un disc, com ho fas? Perquè, clar, hi ha artistes que ho escriuen tot sencer, es tanquen, escriuen tot el disc, el graven i surten, o tu vas escrivint a mesura que et vas inspirant?
Jo vaig escrivint a mesura que em vaig inspirant. No, el que passa és que també s'ha de ser organitzat quan vas a gravar un disc, que, vull dir, tota l'estona se't van acudint coses noves i no acabaries mai, no? Has de ser determinat, però també em deixo portar molt per el que em surt, no? De no menjar-me molt el coco, i en aquest disc havien d'anar-hi moltes més cançons i al final em vaig acabar eliminant moltes i tampoc sé ben bé per quina raó, però és perquè el meu cor em deia que ho havia de fer.
I com es pren precisament aquesta decisió d'eliminar cançons quan has de treure disc?
No, se sap i ja està. No va ser una decisió molt difícil, simplement després veus quin ordre ha de tenir de dalt a baix i què hi ha d'anar i què no i què sobra i què pot sortir més tard, no? Però en aquest cas ho vaig veure molt més clar que altres cops.
T'escoltem bé totes les cançons en anglès. T'hem escoltat també alguna cançoneta en català. No sé si et sents més còmode en anglès, en català. Tens previst de fer-ne alguna més en un futur en català?
Jo no entenco res. Vull dir, he provat molt, he fet coses, col·laboracions i coses en català. M'agrada cantar en català. Simplement és que quan jo escric, sempre des d'un bon principi em va començar a sortir amb anglès, potser per les influències de tot el que m'he escoltat i també perquè per la família, i sempre he estat molt lligada en aquest idioma. Ara no em nego mai a cantar en català, en castellà, i si sé més llengües, doncs també m'agradaria. No entenc res, vull dir, jo a la dutxa canto boleros, però això no ho sap la gent, però no em dedicaré a fer-ho, no? Una cosa és dedicar, vull dir, m'he de cenyir el que jo sóc ara, que m'interessi fer altres coses, és obvi.
Explica'm, posem en situació una miqueta als oients, perquè et sentim parlar en un català de Vic, però el teu cognom és Graham. I cantes en anglès, evidentment, doncs, per aquestes influències que has comentat. Ens expliques una miqueta, ens poses en situació personal?
Sí, bé, jo soc mig irlandès, el que passa és que jo vaig néixer a Vic, jo he viscut a Vic tota la meva vida, heus aquí el meu accent exagerat de la plana de Vic, i ara estic vivint a Barcelona, però bueno, tampoc no visc enlloc en concret perquè sempre estic amunt i avall. Tinc aquesta vida que ara mateix no sé ben bé d'on soc, però això està molt bé.
No el perdis, per això, l'accent de Vic, que de vegades...
No el perdré mai, ja no...
Va a Barcelona, no perdre, és ja. Costa.
Li tinc massa carinyo, no el perdré, segur. No se m'enganxarà l'accent de Barcelona, soc molt insistent.
Perfecte. Fa relativament poc temps que estàs dins del panorama musical d'aquest país i has entrat en moltíssima força. No sé si ens pots explicar quin ha estat la teva evolució.
Bueno, quan dius que fa poc temps, clar, en realitat per mi ja des que vaig començar a ser una persona adolescent i que començava a fer coses, fa 6 anys ara que quasi estic als escenaris. Ha estat per mi, no sé, en cap moment era una cosa planejada, però s'ha convertit en la meva feina i ara no podria imaginar-me una altra manera de viure. Això no vol dir que d'aquí 10 anys no digui una altra cosa, però bueno, també crec que ha estat un procés, no ha estat cap cosa molt de cop. Jo crec que porto molts anys picant pedra i és una feina que has de ser molt insistent i no és que de cop ja m'hagi començat a anar les coses bé i tenir igual, sinó que bueno, s'han de fer moltes coses per poder tocar, no sé, en un Primavera Sound o tot això, abans has hagut de menjar-te moltes coses, i això és el bonic de la feina, no? Que mai s'acaba de picar pedra, mai acabaràs de picar pedra a tot arreu, i això és el bonic.
Ara comentaves que vas començar d'adolescent, tenies clar que volies dedicar-te a la música, tenint en compte que és un món molt complicat.
Sí, però no tenia cap... Vull dir, és que no sabia... Jo no sabia ni què volia fer amb la meva vida, i de sobte m'estava dedicant a això ja abans de que ni m'ho plantegés, no? Llavors, sí que és un món complicat i no se sap mai, tens una incertesa molt grossa, però al mateix temps tot el que t'aporta compensa. Per tant, això, per això ho continuo fent ara.
Abans comentaves que aquestes cançons, que són molt personals, que expliquen força de tu, podrem conèixer, sobretot a través d'aquest últim disc, portem endarrere el Bird Eyes, que va ser del 2015, també In the Cave, 2016, i la maqueta que vas fer el 2013. És aquest el teu disc més personal, potser?
No diria que és el més personal, sí que ho diria, però perquè s'acosta més a la personal que sóc ara, però tots els discos són personals i definien qui era en aquell precís moment. Crec que cada disc és bastant, bastant fidel a el que era en aquell moment, que crec que això és lo interessant del disc, no? Que representi aquella època en concret i que sempre et digui alguna cosa nova de tu, no?
Ara, abans d'acabar aquesta entrevista, volem escoltar una última cançó de la Núria Graham per anar obrint encara una miqueta més de boca pel concert d'aquest cap de setmana a Torredembarra.
Podrit i solitari com tu, caleidoscopi d'ulls perduts.
Núria, per acabar, explica'ns quina és aquesta cançó.
Hòstia, no, ni me'n recordava d'aquesta cançó. On heu anat a l'arxiu de fa 50 anys?
Sí, hem anat a l'arxiu. Ens agrada això de visitar arxius.
Sí, aquesta és una de les dues cançons que vaig escriure en català fa això, quan vaig començar, estava primer de batxillerat.
I bons records d'aquesta cançó?
I tant, sí. També era una cançó molt personal.
Doncs amb aquestes cançons personals, Núria, volem agrair que ens hagis atès aquí a Carrer Major i convidem a tothom a venir al teu concert aquest cap de setmana a Torredembarra.
Dos quarts d'onze, a la Roca de Foradada.
Tu segur que no hi falles, no, Carol?
Doncs no, tinc intenció d'anar-hi, sí, realment sí.
Doncs moltes gràcies a totes dues.
Moltes gràcies, fins demà.
Adéu.
Efemèrides estiuenques amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
L'Escola Mogli de Reus, un dels màxims referents del moviment de renovació pedagògica del país, ha superat ja els 50 anys d'història. Creada a partir de la inquietud d'un grup de pares i mares de Reus el 1965, instal·lada inicialment a un mas de la família Vilella, la Mogli va ser un oasi educatiu al Camp de Tarragona de la darrera dècada del franquisme, en un context en què la memorística, la disciplina autoritària o la segregació per sexes eren perceptives a les aules de la majoria d'escoles. La fundadora de la Mogli, directora durant molts anys del centre, Àngels Uller, explica que l'ensenyament en català quan tot es feia en castellà va ser un cavall de batalla, però posa l'accent en que l'aprenentatge del català anava del bracet amb un plantejament didàctic que seguia les pautes de la renovació pedagògica i en la que la diversitat es considerava que enriquia els infants. Després de passar pel mas de la família Vilella i un altre espai provisional en un xalet de l'anomenat Forn del Soto, la Mogli va aconseguir traslladar-se ja a la seva ubicació definitiva, que encara és l'actual, al passeig de la Boca de la Mina, al barri de Gaudí, i ja als anys 80, i després ja als anys 80 s'incorporaria, després de moltes gestions, a la xarxa pública, després d'haver funcionat durant anys com a cooperativa.
Per tancar el programa d'avui, volem tornar a Altafulla per conèixer els esports minoritaris i ho volem fer amb el nostre redactor d'esports preferit, el Marc Pérez.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
A veure, Marc, ens vols parlar del flag football, un esport nascut a partir del futbol americà, però exactament què és aquest tipus d'esport?
Bon dia, novament, Marina. Doncs així és. Aclarir també que en aquesta secció, doncs, a banda de descobrir aquests nous esports minoritaris, també, aprofitar la benentesa, també, doncs, descobrirem quins són els principals impulsors d'aquests esports en el nostre territori. Parlem, doncs, com deies, del flag football, una modalitat del futbol americà que va arribar a Torredembarra ara fa tot just un any. Ho va fer de la mà dels Lizards de Torredembarra. Saps que allà als Estats Units sempre fan aquests noms compostos també que bé, com tipus NBA, si ho coneixes.
I però els Lizards de Torredembarra van ser els impulsors d'aquest esport o com va anar la cosa?
Sí, van ser els impulsors d'aquest esport aquí al Baix Gaià. Com sabran també els nostres companys d'Ona la Torre, Torredembarra és un joc idíl·lic per a aquests esports de platja, i és que una de les grans diferències entre el futbol americà i el flag football és que el flag football normalment es desenvolupa en una platja. Per què? Doncs perquè a l'hora d'anar a tirar els companys a terra entre els equips, com succeeix al futbol americà, la gent no es faci mal, perquè és un esport menys brut que el futbol americà. No sé si tu ets massa apassionada aquest tipus de futbol.
No, jo la veritat és que el futbol americà mai l'he seguit molt, però com es practica el flag football per la gent com jo que no el coneguem i no l'haguem vist mai?
Doncs bé, comparteix diverses característiques com la tècnica, la tàctica i l'estratègia. No obstant això, sí que és veritat que hi ha una diferència important. En aquesta modalitat no existeix el contacte, com és un clàssic del futbol americà, veure com els placatges estan a l'ordre del dia. Per tant, en comptes de realitzar aquests placatges, el que s'ha de fer és robar una de les dues cintes que el rival porta a la cintura. És a dir, cada jugador porta dues cintes penjades a la cintura, i quan tenen la pilota és quan el rival ha de intentar treure aquesta cinta. I llavors, doncs, quan l'equip que sumi més cintes al final del partit, doncs és el que guanya el mateix, no? aquest mateix partit.
I com es pot com es poden treure aquestes cintes sense contacte?
No, clar, el contacte és el tema que no hi hagi contacte és relatiu.
Ah,
evidentment,
val.
Hi ha d'haver contacte, però el contacte és més amb la cinta, clar, perquè mentre el jugador corre per fer el punt amb la pilota de rugby, el rival ha d'intentar per darrere treure-li. Per tant, el tema del contacte és simplement per separar el tema del placatge, no? Que és segurament el moviment més famós i el que trau més mirades en el futbol americà. Una altra de les diferències recau sobre les dimensions del terreny de joc, que en aquest cas el camp és més reduït i hi ha menys jugadors. Lluís Pérez, que és el president dels Lizards de Torredembarra, per ell, doncs, el flag football suposa una activitat divertida, més amena també per a tots, i que no diferencia entre homes i dones, com succeeix en el futbol americà. De fet, a Catalunya existeix una competició sènior de qualitat en la qual hi participen 18 equips.
Bueno, pues somos el club de flag football Lizards Torredembarra, aunque en realidad en estatutos es club de fútbol americano Lizards Torredembarra, porque se tiene que contemplar así. Nosotros somos un club que nos dedicaremos exclusivamente, por lo menos de momento, a la práctica del flag football, que es un deporte hijo del fútbol americano, en el que es exactamente lo mismo, la técnica, la táctica, la estrategia, todo es igual, solo que se evita el contacto. En el momento del placaje, en vez de tirar a una persona, golpearla, pues los jugadores llevan una cinta en la un cinturón en la cintura con dos flags, con dos pañuelitos, con dos cintas enganchadas con velcro, y en el momento de placar lo que debes hacer es arrancarle una de esas cintas. En ese punto se considera placado, por el resto es todo igual que fútbol americano, salvo que juegan menos jugadores también en el campo. El campo es un poco más reducido y juegan menos jugadores. Es una práctica muy divertida y muy amena, apta para todo el mundo. Es una disciplina que además se juega en competición oficial, se juega en mixto, por lo tanto no diferencia entre hombres y mujeres. Sobre todo juegan niños para eso, para iniciarse en el fútbol americano, en los clubes. Es una buena forma de iniciarlos. Pero existe cada vez más una competición senior de calidad, en la que, por ejemplo, en Cataluña pues hay 18 equipos, si no me equivoco, y esperamos formar parte pues este año que viene nosotros también de la competición.
La meva pregunta, Marc, a tot això, és sí. Com se'ls hi va acudir iniciar aquest club de flag futbol a Torredembarra?
És una bona pregunta, perquè a simple vista sembla com una bogeria, si se'm permet l'expressió. Sempre engegar aquests esports que són minoritaris sempre costen més. Però clar, tenint en compte que Torredembarra és un lloc idíl·lic, com dèiem abans, per aquests esports que es poden practicar a la platja, doncs, evidentment, la proposta doncs tenia plenes garanties. Però bé, si anem cap a l'origen, doncs, simplement, quatre amics que els agradava el futbol americà i bé, doncs quedaven per fer passadetes a la platja, placatges no sé si en feien, però sé que quedaven per jugar-hi, doncs va ser el motiu, l'origen de que se'ls acorrogués poder doncs tirar endavant aquesta proposta del flag futbol a Torredembarra. Al final, el seu objectiu també és crear equips de base perquè l'esport comenci a desenvolupar-se en el municipi i bé, doncs tingui una llarga vida al territori.
I aquests equips de base ja estan, els estan creant, o quin és l'estat de salut d'aquesta modalitat aquí al territori?
Doncs bé, de moment poc a poc va la cosa, perquè l'entitat doncs estava pendent de que l'Ajuntament designés un camp d'entrenament perquè doncs poguessin anar coneixent-se i poguessin anar doncs practicant el flag futbol. A hores d'ara se'ls ha concedit un espai, un horari, millor dit, al camp de futbol municipal de Torredembarra, i a partir d'aquí l'entitat començarà a créixer. Sí que és veritat que es va fer una primera sessió informativa als instituts de la Torre, i bé, doncs sembla ser que hi ha molt bona acceptació, que hi ha diversos nois que ja estan fent entrenaments, però a partir d'ara, a partir de que s'ha conegut que el club ja oficialment té aquesta seu per entrenar, doncs tornaran a reprendre l'activitat en els instituts per intentar convèncer més joves que es vulguin sumar al projecte dels Lizards de Torredembarra.
D'això n'has parlat precisament amb el Lluís Pérez, no?
Doncs sí, així és. N'he parlat amb ell i ens explica doncs que bé, aquest objectiu és el de fer que els aficionats, és a dir, que aquests joves s'interessin, s'aficionin més al futbol americà, però també que sigui no en el plan agressiu dels placatges, mm-hmm. sinó més enllà de l'estratègia i la tàctica.
Ho escoltem.
Los objetivos del club, básicamente, bueno, somos, esto empezó con cuatro amigos que nos gusta el fútbol americano y que decidimos que quedábamos para hacer unos pases y poco a poco la cosa fue subiendo de cada vez un poco más en serio y uno contra otro y unos contra otros y decidimos empezar a practicar el flag. Pero la historia del club es crear equipos de base, es generar equipos con chavales de colegio, de instituto, para que pues poco a poco haya una base de flag football aquí en Torredembarra y tenga larga vida este deporte aquí, que aunque es muy 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 minoritario en España, de hecho lo es el fútbol americano en España de minoritario, por lo tanto el flag es esta disciplina más aún. Pero como es un deporte tan activo y tan inclusivo y tan ameno, creo que es fácil que pueda tirar adelante. Así que nada, en este primer año de vida del club intentaremos acceder a las escuelas y los institutos para fomentar este deporte que tanto nos gusta y que mantiene toda la esencia del fútbol americano, que no es golpearse como lo que ve todo el mundo en las noticias, en la tele o en las películas, que parece que sea lo más espectacular, pero al aficionado real del fútbol americano más o menos los golpes le da igual. lo que le importa mucho es la táctica, la estrategia. Es un deporte muy, muy, muy estratégico y con el flag se puede conseguir esto. Así que intentaremos pelear por este deporte aquí en Torredembarra.
Quina va ser la primera activitat que es va dur a terme des de Torredembarra en aquesta modalitat?
Doncs bé, sempre ha d'haver un inici perquè l'esport, en aquest cas el flag futbol, s'expandeixi. I en aquest cas va ser un torneig de flag futbol, un torneig que es va disputar ja el setembre del 2017, que va tenir molt bona acollida i que enguany tindrà una segona edició. Pel club, segons ens explicava el Lluís Pérez, és una oportunitat per donar-se a conèixer tant en el municipi com en la resta del territori per als diferents equips que formen aquesta lliga de flag futbol, perdó. I bé, doncs, enguany es veu que els Lizards ja han rebut la confirmació d'un club d'Alacant i de València, mentre que equips de Saragossa, Oviedo i Córdoba també han mostrat el seu interès per participar-hi.
Per tant, tornarem a tenir un altre cop un torneig de flag futbol aquí al territori.
Doncs sí, així és. Si no m'equivoco, la data exacta serà el 9 de setembre, exactament, i per tant doncs, es durà a terme aquesta segona edició d'un torneig que els responsables de l'entitat pretenen que es converteixi en una tradició per encetar la temporada de flag futbol, és a dir, que sigui la cita clau de la pretemporada, podem dir.
I els Lizards han anat creixent al llarg d'aquest any?
Sí, tant. És cert que el creixement segurament no sigui massa gran, però poc a poc han anat sumant, doncs, anava a dir efectius, però seria massa tècnic, però sí, van sumant persones al projecte, joves que s'interessen també, segurament doncs, es pugui fer un equip juvenil i bé, doncs, l'objectiu és que tant l'equip juvenil com el sènior puguin competir la propera temporada en la lliga de flag futbol.
Marc, per acabar, tu has practicat el flag futbol?
Tinc pendent fer-ho, això és veritat. No ho he fet encara per qüestions d'agenda, però aquest estiu no l'acabaré sense provar el flag futbol i ja us diré, ja us transmetré les meves sensacions.
Doncs moltes gràcies, Marc. Ens acomiadem d'aquest quart programa de Carrer Major amb el flag futbol i intentarem tots practicar-lo aquest estiu algun cop.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.